Les cares visibles de la campanya institucional d'enguany que s'ha presentat al Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes.
I amb aquesta informació reivindicativa especial pel Dia de la Dona, amb aquest lema d'enguany, s'han fet les 8 i 4 minuts. Tindreu informació actualitzada quan siguin les 9 en punt. Mentrestant, volíem dir, por deixar amb el programa d'entreteniment xiu-xiu.
Més informació a ib3notícies.com.
Infraccions i t'atures la policia, te lleven així.
Oh, Déu de punt, ni com. No m'han operat, si és que no m'han posat cap punt.
Xiu Xiu, amb Xavi Oliver.
I ja som aquí, ja hem arribat, Jordi Suárez, bon vespre.
Molt bon vespre.
Va, alegria que és dijous, s'apropa el dia de les Illes Balears i amb aquest, un cap de setmana llarg. A menys, Jordi, tu, exactament, un pot de focs artificials, que fas comptes fer?
Jo me'n vaig a Menorca.
Ah, sí?
Me'n vaig a Menorca, aprofitam, tenim 3 dies, aprofitam tu, que...
Bueno, jo bonda. Bonda, Jordi, com sempre farem bonda. A Menorca imagino que descansar, perquè has tingut una setmana cansada.
Estàs una setmana a duo cansada.
A duo cansada i avui estàs cansat?
Avui estic cansat.
Cansat. Bueno, bé, si penseu que estàu cansats o que heu tingut una setmana dolenta o que és d'aquells dies en què és el primer moment que sequen tot el dia, heu de saber que ara mateix, a hores d'ara, hi ha un influencer, és a dir, una creadora de contingut, que du gairebé 23 hores corrent-sos a l'aparador d'una tenda d'una marca d'esport molt coneguda a un dels carrers més concorreguts de Madrid.
Però exactament per què fa això? Perquè saludable no deu ser.
Els experts diuen que no, però cadascú que faci el que trobi. La cosa és que diu que vol superar els seus límits i corre durant 24 hores seguides per aconseguir un rècord Guinness i tot apunta que ho aconseguirà. És apunta't.
Superar límits personals, però també guanyar qualque cop.
Podria ser, també.
Si no, no entenc per què ho ha de fer a un aparador de la capital.
També, també. En qualsevol cas és francament admirable, però són reptes que els experts recomanen agafar amb pinces. Ell anava amb Verdelis i Bono Ànims, i a menys si ho aconsegueix, vos ho explicarem.
I esperam que també tingueu un dia de les Illes Balears tranquil, més tranquil.
Manco cansat com a mínim. A més, Miguel Soler, tu ho faries? Això vol dir que sí? No, fa que no. Avui el tenim a ell, en el control tècnic. Jo avui a Euro Baixa ho pensava, i tu, xiu-xiu, te sents cuidat, te sents valorat.
Jo, Xavi, me sent molt bé, xiu-xiu. És sí? Vera, no ho dic ara perquè estem en directe.
Estàs content?
Estic molt content, però ara per què me demanes això que t'ha pegat?
Perquè, Jordi, t'he llegit un estudi i jo, bueno, passava un poc de pena, però en parlarem ara de com estàs, perquè jo vull llançar una pregunta a l'audiència. Creus que els joves d'avui fan feina d'abastament? O que ho tenen massa fàcil? Perquè sovint sentim a dir que les noves generacions no volen fer feina, que són de vidre, que no aguanten la pressió i que només el que cerquen és comoditat. Però és realment així? De fet, segons un estudi, les noves generacions necessiten sentir-se cuidades per les empreses. I per això Jordi t'ho demanava, perquè passava pena.
A veure, jo crec que uns mínims, no?, demanant d'anar amb tots, no?
Sí,
que
això
no,
sí.
Que no te cridi, que no te xerrin malament, un pot de... un pot de bon tracte.
Però no és el cas nostre.
No és el cas de xiu-xiu, no ho dic per xiu-xiu, no, però... sort. Perquè apareix això un poc, no?, que la generació de vidre, que no, que no aguanta res, a veure. Jo crec que hem de superar certes coses, no?
Sentim els nostres joves.
Bones. Quan jo vaig tenir la meva primera feina, la veritat que per trobar-la no va ser gaire difícil perquè eren unes pràctiques i la veritat que sí que ho vaig fer tota sola.
Hola, jo som de Bàrbara i la meva primera feina va ser a més de 18 anys a una tenda de roba de Palma. Va ser el típic contracte d'un mes que te fan per segons quan hi ha manca de personal per l'estiu i va ser un mes que se me va fer etern. Per què? Perquè no vaig arribar a connectar amb cap de les companyes de l'equip i a més la persona que m'havia d'acompanyar me va mullar la tenda i ja t'espavilaràs tu tota sola. Més d'un pic se me va passar pel cap deixar la feina, a lo millor a les dues setmanes o a la primera setmana ja m'ho plantejava. Però m'agrada acabar el que comença i vaig dir, mira, això és una experiència vital, anem a cercar la cara positiva, perquè jo quan surti d'aquesta feina, quan acabi la feina, seguiré estudiant i trobaré una feina que m'agradi més. I així ho vaig fer, sempre s'ha de cercar la cara positiva.
Idò, la meva primera feina ja va ser com a monitor de temps lliure, que es veu que és una feina molt agraïda.
I aleshores eres tu...
que hi ha de feines d'estiu.
Els que cridaven els nins. Com no, que vas a dir que està bé que no te cridin, però jo et dic que en aquesta feina eres tu els que cridaves els nins.
Un poquet, sempre.
No.
Però és veritat que sí que tinc altres companys que van començar molt joves a altres feines, hosteleria, tal, que ja és més... són feines més difícils.
Exactament, jo és que tinc la sensació que cada generació com que sempre critica a la següent. Els joves segurament no són pitjors ni millors, simplement són diferents. Han crescut en un món més incert i potser el que cerquen és una altra manera de fer feina. Pensau-ho, durant molt de temps la idea era clara. Era estudiar o no, trobar una feina estable i quedar-hi tota la vida, però ara això sembla que ja no funciona de la mateixa manera. Aquest estudi de que xerràvem abans també indica que els joves volen flexibilitat, ser escoltats i, sobretot, sentir-se valorats. Trobes que sí?
Home, i a més per fer una feina millor, tot això, també.
Bon vespre, xiu-xius. I doncs jo vos contaré quan vaig començar a fer feina aquí, a IB3 Ràdio, ja deu fer 3 anys i mig, vaig començar fent una substitució al dia, el programa des de matins, i clar, jo era bastant jove, no havia fet feina mai a la ràdio, sí que és vera que havia fet pràctiques a qualque diari, a qualque mitjà de comunicació, havia fet programes molt amateurs a la Pobla Ràdio, i clar, vaig arribar aquí, i era com començar una feina des de zero, no coneixia res, no coneixia ningú, no sabia què havia de fer, tothom tenia les coses superclares, totes les tasques superclares d'allò que havia de fer, i jo no sabia res. I és veritat que em vaig haver d'espavilar molt i vaig haver d'aprendre moltes coses que, jo què sé, a la carrera no m'havien ensenyat o que havien passat molt per alt i vaig haver d'aprendre a fer feina, bàsicament. I clar, és veritat que també em vaig sentir bastant acompanyat per els companys de feina, que hi ha molt bona gent dins i metre ràdio, però vos posaré l'exemple de Juan Mimás, de La Gran Vida, que ell, per exemple, jo em va ensenyar des del primer dia, a part que va estar sempre... per si necessitava qualque mà, sempre ell era de vora jo i m'ajudava, però veure que des del primer dia també em va ensenyar a utilitzar Dalet, que és el sistema informàtic que nosaltres utilitzam aquí per fer els guions i per fer feina, i clar, si ell no m'ho hagués ensenyat, també és una cosa que hauria d'haver fet jo des de zero i m'hauria duit molta feina i tanta sort que hi ha companys així que sempre t'ajuden i te donen una.
Sentim a Miquel Jung, company de la casa de Tento, la meva, al marge de les opinions, que en diuen les enquestes, Jordi?
I doncs, segons diversos estudis sobre el mercat laboral, les empreses tenen cada vegada més clar que si volen atreure talent jove han d'oferir molt més que un sou.
És a dir, molt més que d'obberats.
Sí, joves valoren molt la flexibilitat horària, la conciliació, el bon ambient de feina i, sobretot, sentir-se cuidats dins l'empresa.
Important.
Volen poder dialogar amb els cats, participar i tenir marge per créixer. Ja no basta dir aquesta és la feina i punt.
Pues la tranquil·litat és el que m'ha de buscar.
Exactament, és a dir, que no és que no vulguin fer feina.
No.
Aquesta àudio... T'encanta aquesta àudio.
Aquesta àudio és molt bo, perdona. No és que no vulguin fer feina, sinó que volen fer una feina que tingui un sentit. Les empreses que no entenen això cada vegada tenen més dificultats per trobar treballadors joves.
Exactament. Cata Jaume, presidenta de l'Associació de Joves de Sant Joan. Benvinguda a Xiu Xiu. Bé, ben tornada.
Hola, estimats.
Com estàs? Estàs? Molt bé, molt
bien,
bé.
Bien.
Fantàstic. Has sentit tot això que em dit, aquestes reflexions, les enquestes... Què en penses com a representant, una de les representants de joves, de tot això que m'ha explicat?
Bueno, claro, vull dir... He sentit estall de veus que han compartit les companyeres i d'això que és important quan tu comences una feina nova, trob, que això m'ho van explicar, i menys mal que ho vaig entendre, és el temps d'adaptació. Vull dir, t'has de donar un moment, i és normal pensar, uf, això no sé si anirà bé, si seré capaç de fer-ho... No t'has de tancar la primera de turno quan les coses se torcen un poc, saps? Vull dir, ningú n'és ensenyat, i també m'ho han de permetre equivocar-nos un poc. Vull dir, jo trobo que el temps d'adaptació és una cosa superimportant per joves, que comencen a fer una feina nova, etcètera, de veritat.
Jo amb aquest de mes titulars, aquest de que mos han d'aprendre a permetre equivocar-mos. És a dir, bàsicament és això. Però tu quan xerres amb els joves de l'associació, què consideres que valoren més d'una feina? El sou, l'estabilitat, sentir-se ben al lloc de feina?
Jo crec que ho valoram un poc tot, al cap i a la fi, però, clar, no obstant, hem de ser bastant realistes, vull dir, amb els temps que corren avui en dia, un bon sou, jo trobo que és com a centre un poc de tot, i m'assà greu, però...
Les coses són com són,
i la bossa de la compra cada vegada és més cara, ja no en xerram de tenir un canostre, i per això crec que un bon sou és el que valoram avui en dia més.
I, per exemple, quan els joves xerren sobre la feina, quins comentaris són habituals?
Clar, a part de... És que no vull sonar aquí ara ser més d'obrera,
no,
però...
No, tranquil·la, no? És evident, Cata Jaume, que mos preocupin aquestes qüestions. És a dir, volem poder viure i tenir un sou. A vegades sembla que ens estan demanant perdó i permís perquè mos paguin com a corresponent al manco en la qualitat de vida que voldríem tenir. Però, bueno, endavant. No sones gent ni passatera, tranquil·la, no passis pena.
Val, pues, clar, jo quan tinc qualque amic, qualque amigo, o... Jo mateixa, quan vaig a veure les predines, què tal la feina? Paguen bé, saps? Vull dir, és com la primera pregunta que fas, i què tal, te paguen bé la feina? Després ja el millor xerram de quins horaris fas, les vacances, etc. Però bé, avui en dia tot se resumeix un poc, el primer que se xerra és si te paguen bé.
Sí, i després hi ha un altre concepte que m'agradaria molt xerrar amb tu com a representant dels joves al Manco de Sant Joan, però avui extensible a Balears, de quan xerren de la generació de vidre, que te, Jaume, què en penses d'aquest concepte? Te fa ràbia? T'agrada? No t'agrada?
Jo quan qualcú me comença amb lo de que la generació de vidre, desconnect. Vull dir, vale, sigan. Vull dir, jo troc que trobaràs un pot de tot, però és que aquest concepte troba, des del meu punt de vista... S'ha imposat un poc pel simple fet de que les generacions que han pujat crec que tenim com a menys tolerància abusiva, per dir-ho de qualque manera. Vull dir, se van dir ou davant, potser, una injustícia, i com que potser plantam un poc més de cara, potser ja mos tatxen, no, és que aquests, els joves d'avui en dia no aguanten res, etcètera, etcètera. Jo crec que el concepte de generació de vidre... És un poc... Que es pos, no sé si...
Sí, t'entenc. M'ha agradat molt el fet que diguis que, de qualque manera, sabeu dir-ho, és a dir, com dir que heu après o sabeu posar límits, i després t'he de fer la darrera pregunta. Una de les conclusions d'aquesta enquesta era que els joves necessiten sentir-se cuidats a les empreses. Això ho compres?
No, jo no ho com gent ni mica. No crec que els joves necessiten... Els joves, com a tal, necessitem sentir-nos cuidats. Crec que tots, grans i joves, necessitem sentir-nos cuidats. I jo crec que els joves, és que el que necessitem els joves és que la gent deixi de normalitzar ara aquesta precarietat laboral que hi ha hagut de sempre, però que deixin de normalitzar-ho i que mos donin s'ocupen altres, de que no aguantam res, que el que no aguantam... Però és que el que no aguantam és que no s'aprofitin de nosaltres al final. Vull dir, nosaltres sabem dir-ho i ara potser venen les empreses o estudis que potser mostratge no és que joves necessitem sentir-nos cuidats, quan en realitat és tothom que necessita sentir-se cuidat, no només els joves.
Per tant, seria... O sigui, tothom necessita sentir-se cuidat, però els joves són els que ho saben expressar, no?
Jo crec que sí. Jo crec que això seria un poc el resum de lo que vull dir. Tothom necessita sentir-se cuidat, però els joves potser ho sabem expressar. O ho han sabut expressar.
I amb aquesta conclusió que ha fet en Jordi Suárez, toca acomiadar-te, Cata Jaume, presidenta de l'Associació de Joves de Sant Joan. Moltíssimes gràcies per atendre-nos i per posar un poquet de llum a la foscor d'algunes enquestes. Gràcies.
Mil gràcies a vosaltres, estimats.
Que vagi bé, una altra.
Igualment.
J'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la.
La situació, la contrasenya de seguretat del Louvre, era Louvre?
Que no hi havia malícia, no hi havia malícia, m'entens? Tothom feliç i tal.
Tothom feliç i tal. Dimiteix la presidenta del Museu del Louvre 4 mesos després del robatori de peces de joieria.
La principal responsable del Museu del Louvre de París, Laurence Descartes, ha presentat la seva dimissió al president de França, Emmanuel Macron, que ha descrit la decisió com un acte de responsabilitat.
Aquesta dimissió arriba més de 4 mesos després que diversos lladres entrassin al museu en ple dia per endur-se'n diverses peces de joia.
Descartes ja havia intentat prèviament abandonar el càrrec, però la ministra de Cultura va optar perquè continués a la espera d'una investigació que ha acabat destapant greus mancances de seguretat.
Que no hi havia malícia, no hi havia malícia, m'entens? Tothom feliç i tal.
Altres ràdios, participació.
Quan tot es veu fosc, hi ha algú que t'escolta. 30 anys acompanyant la gent de les Illes Balears. 1-2. Una cridada que salva. Una veu que acompanya. Gràcies a les persones que ho feis possible. Govern de les Illes Balears.
Demà, des de l'embalat d'IV3 Ràdio al Passeig de Sagrera de Palma, de 3 a 6 del capvespre, tot l'equip de Tentol t'espera per jugar una estona amb les paraules. Del 27 de febrer al 2 de març, vine a veure més de 30 hores de ràdio en directe. Celebram els 21 anys d'IV3 Ràdio amb tu.
Bones, gent de Xiu-Xiu, com estem? Soc en Marcos Esteban i res, jo li vull dedicar una cançó molt especial a ma mare, perquè és una de les persones més importants de la meva vida. O sigui que li vull dedicar la cançó de Hombres G, Devuélveme a mi chica. Ha estat sempre la nostra cançó, des de petit l'he escoltat amb ella. O sigui que res, un besito a mamà i una abraçada a la gent de Xuxiu. Moltes gràcies.
Sí, moltes coses avui així xiu-xiu i ara han sentit en Marcos que mos ha enviat aquesta dedicatòria per sa mare. Ja ho sabeu, que mos podeu fer arribar ses cançons que voleu dedicar, un missatge d'amor, bueno, mos envieu es WhatsApp, es nota d'àudio i la posarem aquí en el programa. Però bueno, Jordi, han xerrat de fer feina, t'he demanat si estaves bé. M'has dit que efectivament sí. T'ha cuidat molt bé, que no te cridam.
Sí, sí, efectivament.
Estan fent... Bé, estàs fent molt bon programa.
Gràcies.
Espero que estiguis bé, però... Jordi, no te veig gaire content. No sé, no sé què tens. Estan un poc empipat.
Sí, he de dir que estic un poc irritat avui. Uh-huh. Avui no és un bon dijous. T'has convertit en un hater. Rot soluto
y total, un erudit cultural. T'has convertit en un hater. Amem, què ha estat? Què tens?
A veure, Xavi, què passa? Que ara tothom...
No posaràs límits, ara.
Ara te posaré límits. És una secció per queixar-me d'en Xavi Oliver.
Ah, bueno, escolta... Bé, bé, endavant, endavant.
No, estic empipat perquè tothom està agafant vols per anar de viatge i aprofitar el pont. I nosaltres som aquí. Per tant, és una cosa que m'empipa un poquet. I clar, demà divendres les escoles ja tenen festius, fins dimarts que ve. I fins i tot, qualcun centres, avui ja estaven de vacances. Clar, és que la vida d'estudiant era una molt bona vida.
Sí, recordem que tu no fa tampoc gaire temps que la vas deixar enrere.
Clar, i ara estic dins un món de feina i foscor. Exacte. Feina i foscor. I hi ha una cosa que me fa enveja d'aquesta gent que parteix, que és això, que se'n va. Però el que no enyor és el procés d'agafar un vol i partir.
Ui, feixuc. Això, si no t'agrada, pot ser molt feixuc. Jordi.
També que hi ha aquesta gent que diu que comprar bitllets, anar a l'aeroport, agafar l'avió, ja forma part del viatge. I en aquesta gent, jo crec que és la mateixa que envia àudios de 4 minuts. Per WhatsApp. És a dir, gent que no valora molt bé el temps, principalment. Però, efectivament, avui, així, agafarem un vol i morirem a la península.
Molt bé.
I volar, i sentir que ja no queda veneno. Y vivir, porque ya no me hace falta valor.
Avui volam, un vol que farem des de Palma.
Sí?
A qualsevol destí de la península.
Ha de ser la península necessàriament?
Sí, no tenim tant de pressupost.
Entesos.
I a fora no entres descompte de resident, per tant, la península.
Bueno, i un altre dia de Balears no, perquè ja hi som.
Exacte.
Per tant...
On aniries ara mateix? Si
no sé, m'aniria...
És un poc igual.
A Bilbao, per exemple, que hi van
anava
dir
Bilbao,
que és on hi ha la gent més simpàtica d'Espanya. Per tant, bueno, volant cap a Bilbao.
Anem a Bilbao a conèixer gent simpàtica i abans d'anar cap a l'aeroport hem de comprar els bitllets. Que això ja és un procés. Ja és un procés que és un moment que en teoria és emocionant perquè és quan ja compres i dius ja partiré d'aquí uns dies o d'aquí unes setmanes. Però no, la cosa no és tan fàcil. Perquè ja tinc un parell de coses a dir de totes aquestes webs on se compren vols. Primer de tot, podeu posar el descompte de resident en el principi i no en el final?
O sigui,
m'heu d'obligar a mi a anar a la calculadora i veure quant costa realment?
Però malament, perquè ho faràs malament.
Perquè les
taxes després de per volar són unes altres.
Clar, entenc que hi ha una estratègia aquí que és que quan al final te surt el descompte aplicat per així més econòmic. Però és perquè són estratègies de màrqueting que a mi, més que fer-me veure el preu més barat, el que me fan és llevar-me les ganes d'anar de viatge ja. O sigui, ja no vull partir.
No, és a dir, no vol partir directament.
Ja no vull partir. I a part d'això...
No vols que juguin amb els teus sentiments.
No vull que juguin amb els meus sentiments, però a part d'això, poden deixar d'oferir extras. O sigui, no vull una maleta més, no vull triar sa gent, no vull un ball per menjar dins l'avió, no vull una assegurança per si al final no hi puc anar, no vull prioritat per embarcar, no vull pagar per sa contaminació. Perquè això, mos ho acaben d'explicar, mos ho han explicat avui, que sabeu que pots pagar una taxa per si te sents malament, perquè l'avió contamina.
Home, si te diguessin que no és retard, allò sí, tal vegada ho agafaries.
Aquest és possible, sí.
Però molt altament probable, jo ho
faria. Mira, jo pagaria un extra per no passar el control. Aquest sí.
Tampoc t'agrada,
eh? Aquest no m'agrada, ara en xerrarem.
Entes.
Però bé, que no vull res. O sigui, no vull que m'aduguis d'un punt A a un punt B. Vull anar de Palma a Bilbao. Ja està. I al final acabes marcant més caselles que fent la declaració de la renta. Cosa que no és agradable. Però bé, ho han surat. Quan surà, tenim els bitllets i arriba el dia d'anar a l'aeroport i mos acompanyen perquè anar amb bus de l'aeroport de Palma és molt probable que no arribis d'hora. És un tema. Però tanta sort que per anar t'adones apartat d'arribada, de sortides, perquè en la reforma anar a l'aparcament d'arribades és molt complicat. Jo no sé si tu has anat a cercar qualcú, però ara t'has de ficar com en el carril d'esquerra.
No, és que fan un gran massa. Tan complicat tampoc és.
És complicat, però bé, arribam. Anem justet de temps, no m'has espavilat, haurem de córrer. I aquí t'ha demanat, Xavi, tu has perdut mai un vol?
Per mi no. Sense voler, no.
Idò, mem, te feia aquesta pregunta per contar jo la meva anècdota.
Tant era. Escolta, Jordi, va, mem, quina és la teva anècdota?
Jo he perdut un vol, vaig perdre un vol a Santiago. Que mos pensaven que era a les 11 i era a les 10. I no vam arribar. Bé, vam arribar 5 minuts abans, però just aquell vol no va haver retard. Que normalment hi ha retard. Just aquell va partir d'hora i no vam arribar, i per tant vam perdre.
Això és anècdota?
Això és anècdota.
Ah, no, és fantàstica.
No? Però bé, sí. Ja està. Hem aconseguit arribar i entram a l'aeroport, va.
I ara te molesta la gent?
No, però a mi no. Per això d'entrar, per qualque gent, ja pot ser un problema, anem a escoltar-ho.
A mi, sincerament, trepitjar l'aeroport ja me posa nerviosa perquè tinc fòbia a volar. O sigui que ho passo fatal, tot me posa nerviosa i tot me posa fatal perquè tinc fòbia, no, pànic, un desastre.
Miedo de volver a los infiernos.
És que és vera que la gent que té pànic a volar
és un tema.
És un tema, és
sí,
complicat.
Un tema molt més delicat. Allò que és, tu entens, te fa por.
No, a mi no, però és una limitació molt grossa.
Sí, diuen que hi ha cursets que ajuden a la gent que li fa por volar a superar-ho i diuen que va molt bé.
Sí, però bé, nosaltres no tenim por,
no,
anàvem segurs.
Per sort no, sí.
I anàvem en el pitjor moment de tots, probablement, que és el control. I trobem una coada, com sempre. Deixem les nostres coses i anàvem a fer el control. I aquí em fa molta gràcia perquè sempre hi ha aquest pensament quan passes de camina normal, dissimula, tranquil, com si no haguessis... Camina com si no haguessis fet res dolent, no? Però realment no ha fet res. I així tot, quan passes per allà...
Sí.
Sempre.
I què penses? Tu què penses?
Jo ho fas fatal, eh? I mira que jo he viatjat poc amb avió, però m'he hagut de posar moltes vegades un costat i que me mirin en cara de que som un delinqüent.
Però són aleatoris, aquests.
Són aleatoris, però ja... no sé. És una sensació de... A més, com que... Pareix que tothom te mira, no?, quan pita. Que ningú li importa, no? Però jo tinc aquesta sensació que m'està mirant tothom.
L'altre dia, a un podcast, un actor espanyol, ara mateix no recordo els noms, si me surt després vos ho diré, a un control de l'aeroport, aleatòriament, el va seleccionar la Guàrdia Civil perquè passàs una arma. Per veure'm fer un control de qualitat d'aquell control de seguretat.
Val.
Un control descontrol, m'entens?
Sí.
I clar, va passar l'arma i ningú no se'n va entendre que havia passat l'arma. I clar, va agafar la Guàrdia Civil, imagina que aquell dia va crits i van treure qualcú. Però clar, si tu t'agafa un home i dius, escolta, passa aquesta pistola, som Guàrdia Civil, tranquil, què li diries?
No ho sé, però...
M'estimaria més que no, però bueno, si ets la llei o tal vegada...
Sí, la cosa és que no detecten una pistola, però la botelleta d'aigua que duies ficada dins la motxilla, per qualque cosa, sí que te la pillen i te la fan llevar amb aquests guants de cirurgià que ves som allà i te la lleva. I no fos cosa que duguis un aigua de casa i no la compris a l'aeroport per 5 euros. Que aquí entra un altre tema, els preus. Però bé, han passat el control i, com no, s'han endarrerit l'hora de sortida i han de passar més temps de l'esperat ficats dins l'aeroport. Que no tens on anar ni res a fer, vols aprofitar per carregar el mòbil i de bona sort perquè les zones de càrrega tenen més densitat de població que Balears durant l'estiu. Tens gana i pagaràs 8 euros per un entrepà amb productes de dubtosa procedència. Aquí no ho sé jo no n'he menjat mai.
No t'he atrevit.
No m'he atrevit.
Però bé, en qualsevol cas, els preus es tiren cap enrere.
Clar, és que els joves volen que els tractin bé i que pagar 8 euros per un entrepà no és tractar-te.
Exactament.
Però bé, després d'una estona ja t'indiquen a la pantalla la porta on has d'anar i aquí comença la nostra travessia. I com si fossis en Frodo anant a Mordor a destruir l'anell, te disposes a caminar i caminar. L'aeroport de Palma no és petit, ho sabies, però encara així t'ha sorprès. Que ja te sabies de memòria l'aeroport i ja sabies per on tirar, i tranquil que han fet reformes i te perdràs igual. I de cop, mentre estàs en aquest camí, sona això.
Última llamada para los viajeros del vuelo JB250.
Però quan tot pareixia perdut, arribàvem i aconseguim entrar, no fora abans, veure gent barallar-se amb els treballadors perquè la motxilla que duen és massa gran i l'han de facturar, que això... La gent s'enfada molt amb aquest tema, això. Però bé, entram i seguim. Però t'has de tornar a aixecar perquè en el que li havia tocat finestra, la teva fila arriba després de tu. Que això molesta molt, també, no? Que és aquest moment que tu tens els dos seients buits de vora i dius... Per favor, que no vingui ningú. Sempre arriben. I no entraré amb el tema de les maletes que van a dalt, que la gent fa el que li dona la gana i la posa a la fila que vol. Però bé, la fila està insegut dins l'avió i aquí he de dir que em fa bastanta pena el gremi d'assistents de vol, perquè mai ningú els mira quan donen les instruccions, no? Mm-hmm. I això és com fa pena.
Te sap greu, eh?
Jo intent mirar.
Te sap greu.
Sí, jo intent sempre un pot d'atenció, no? Mm-hmm. Perquè no se sentin malament. Que segurament
està
és
bé,
igual.
Està bé. És bona persona, ets bona persona.
Però bé, l'avió arranca i parteix, o no?
A mi, allò que me posa més nerviosa és quan en principi ja estàvem asseguts tots i preparats per enlairar, l'avió per X motius comença a fer voltes i voltes per pista, com si fos un bus, i s'allarga el trajecte d'aquesta manera.
Bueno, són les 8 i 34 minuts. Ara mateix hem de donar una notícia de darrera hora. Jordi, me sap greu, ara mateix continuarem. I és que el Mallorca ja té entrenador. Ell és Martín de Michelis, el nou entrenador del Mallorca. El tècnic argentí firma fins a final de temporada amb opció a una addicional. És una informació que vos donem ara, és de darreríssima hora, i vos l'ampliaran en el butlletí informatiu els companys de serveis informatius. Again, be patient. Let's enjoy this confination. Molt bé, fet aquest parèntesi radiofònic, Jordi Suárez, acaba, per l'amor de Déu.
Sí, no, estàvem quan aconseguim partir de vol, no? Que és el que farà en Micheli ara cap a Mallorca. Però amb els vídeos d'aquests tres. Bé, he de dir que durant el vol poca cosa a dir. Uh-huh. Part, jo crec que és la part més tranquil·la de totes, i el problema ve quan aterram i sona això.
Ah, això també te fa ràbia, però un segon. Estem fent parèntesi contínuament, Jordi, però hem de donar la benvinguda a una persona que acaba d'entrar per aquesta porta, a l'estudi de Divetres Ràdio, Neus de Anam.
Jo som Anam, correcte. Hola, què tal? Aquesta... Anam fent.
Exacte, però la Naina no ha pogut venir avui.
Exacte. O pobreta, està malalta com la majoria de la població mateixa, ara mateix.
Estàs
però
bé?
Jo més o manco.
Sí?
Sí.
Creus que sou una generació de vidre? Perquè no hem parlat a primera hora. Bé, els primers 20
de
minuts.
De salut, està clar que sí. O sigui, caim a la mínima de tot. Però generació de vidre, bueno, depèn de com ho vegis. Jo no ho veig així tant.
Però la pregunta important, Neus, és aplaudeixes en el pilot quan aterra l'avió?
Depèn de com hagi estat el vol. Jo, si el vol ha estat tens d'això que ho he patit, sí, correcte. Si dins el meu cap sona aquesta cosa així com de tensió en determinats moments, jo ja...
A Miguel Soler entenc que no fa bambolletes quan arriba a l'avió.
No, no li fa gràcia.
No.
I d'això, si ho he patit un pot durant el vol i estic molt satisfeta d'haver tocat en terra, sí que a vegades he aplaudit. Correcte.
Molt bé.
Bé, d'aquí me relaxaré un poc, però espero que...
Jordi, faltaria més. Jo crec que a part de la nostra audiència, que ara mateix està pensant... Escolta, jo som moltes d'aquestes persones que en Jordi està criticant ara mateix.
Sí.
Amen, Dali Canyo,
que és? Greu, però... No, això, gent que aplaudeix en l'avió, que és la mateixa que aplaudeix en el cine, que ja em van xerrar.
Ah,
quan
bueno.
Acabes la pel·lícula i va veure Avatar i aplaudeix.
És que fas l'acció de hater ara, és a dir, de persona que odia coses.
Ja.
Però bé...
Bueno, i en el cine tampoc els atoleres.
És que en el cine... O sigui, i ho entenc més... Ja ho van xerrar. Ho entenc més a l'avió perquè el manco és pilot és present. Però en el cine, en James Cameron no ha vengut a la teva sala de Festival Park a veure, no?
Però aplaudeixes l'emoció.
No ho sé. No,
però
no
si penseu, a fer manbolletes és en si una cosa bastant estranya. I com els morres anar i fent renou.
Ja, si ho veus com un potes de fora, tipus si un senyor alienígena vengués i veies que després d'un concert mos posàvem a aplaudir tots. Sí, és vera que és curiós.
T'imagina que en lloc de fer manbolletes, mous el cap dalt i a baix, o comences a botar, o a fer renous estranys, i aquesta manera...
Bé, hi ha les manbolletes també que no sonen, no? Que és com a fer els
mans.
Sí. Bueno,
bé, Jordi, no ho sé.
Podem fer això dins l'avió. Ja
a manco per no empipar-te tu.
Exacte. Només per això. Però bé, hem aterrat i quan l'avió s'atura arriba un dels moments més estressats més estressants de tot. Mm-hmm. Gent de Balears. Podeu tenir un pot de paciència i no aixecar-vos tots a l'hora quan hem acabat el vol. Se suposa que sortim per files, però hi ha gent que considera que el seu temps és més important que el dels altres i s'aixeca. S'aixeca abans d'hora i a tota aquesta gent vos haurien de prohibir volar la resta de la vostra vida. I agafau el vaixell i veureu el que és tenir paciència. Que ja vos heu estalviat un temps, pues, no vulgueu estalviar-vos 5 minuts, que després ja tot es cau muntat. Però bé, després de 4 colzades aconseguint sortir, ja hi som. Què t'apareix?
Fantàstic, m'apareix beníssim.
4 hores esperant i 40 minuts volant, però ho hem aconseguit, hem arribat a Bilbao, que era on anàvem avui. Però bé, no vos emocioneu, perquè encara hem de tornar a Bilbao a Palma.
Noia, i és una cosa que vos diré, que la tornada, si l'aeroport de Son Sant Joan és a Palma i l'aeroport de Son Sant Joan estan obres, ja sí. Vos podeu preparar.
Sí.
Les sabates de córrer, vos podeu
a
preparar.
A més, Bilbao encara deu tenir un aeroport més o manco, però és el típic que vas a una ciutat més petita i...
Sí, més
ai,
humil.
Que bon, aquest aeroport.
A mi m'han arribat a qualificar l'aeroport de Son Sant Joan com un gran centre comercial.
També.
De gent que com ha fet aquí escales o el que sigui, que deien, ah, bueno, però està bé perquè és un supercentre comercial, tal. Jo, a l'aeroport de Son Sant Joan, he patit les majors pèrdues de la meva vida, que és quan ja has arribat, que vols arribar a casa teva, que
sí,
tal, te venen a cercar i no saps per on te vendran a cercar, perquè no sap per on apareixerà el cotxe.
De Valles Pont.
De Valles Pont.
Quin pont?
Clar, nosaltres, a més, sempre quedàvem a l'espont, però l'altre dia, mo mare, que això... rossa la il·legalitat, però és que mo mare, pobreta, saps, tu saps aquesta fila que fa la gent com per no haver de pagar el pàrquing?
Sí.
Just a l'entrada del pàrquing express.
Mm-hmm.
I d'ella se va confondre i va entrar per allà on entren els taxis.
És que veus com te pots confondre, jo t'ho he dit.
Sí.
Que ara ho han canviat un poc i clar, te pots confondre.
I jo més... no sabia on esperar mo mare va aparèixer on els taxis, clar, jo... No.
Almenys, jo el primer pic que vaig anar a Arribades, que tenies carnet feia poc, vaig veure la fila de cotxes que esperava i jo pensava que hi era molta gent que feia cua per entrar. I jo m'he posat darrere i m'haig quedat com a 10 minuts i dic, això no avança.
No.
I era tota aquella gent que s'havia quedat de fora esperant.
En qualsevol bé, cas, Jordi, un desastre, però no passi gent de pena que no dius tant. Però ho dius ja, bueno, molt bé. Ets un odiador que te fas estimar.
Amb consciència.
Bueno, amb consciència. Gràcies, Jordi. Res, ara fem una aturada per la publicitat i tot una tornem amb les anam fent. Ganándole hoy al que dirán, que lo sepa el mundo entero, el amor no tiene edad.
Un sueño se convierte en realidad. I de tres radios, diversitat. Fes que el seu estiu sigui diferent i el teu també. Acull un nen o una nina sarauí aquest estiu. Per a més informació sobre el projecte Vacances en Pau, contacta amb l'Associació d'Amics del Poble Sarauí al telèfon 634-574-921 o al 971-728-839.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor, que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. Xiu, xiu.
Molt bé, doncs sí, anava a dir que ja és aquí la dupla, avui coixa, que mai falla, elles són...
Na Neus i Naina, d'anar fent.
Jo que sóc més català que les anxoves de l'escala o els galets de Nadal.
Ja, però avui vens tota sola.
Correcte, venc tota sola. Naina nostra, una abraçada per ella, està malaltota, però tot correcte, segur que se recupera ben ràpid. I res, jo sóc aquí en defensa d'aquesta dupla fantàstica nostra, perquè, com sempre, he de venir aquí a reivindicar la figura d'una dona fantàstica i avui m'he de posar nostàlgica. Jo sé que ahir ja vareu xerrar de Hannah Montana.
Sí, exactament.
Mos agrada ara recuperar tots els nostres ídols del 2000, perquè Disney Channel i tal, la nostra generació, mos va pegar ben fort. I en el meu cas, jo avui venc a xerrar d'una villana amb els que amb els anys totes hem estimat més que les protagonistes de la pel·lícula que la fa villana, perquè hem pogut empatitzar un poc més amb ella.
Molt bé, amem. Qui és aquesta persona?
Aquesta persona fantàstica és na Ashley Michelle Tisdale, coneguda també com a na Sharpay nostra. Sí, l'ubicam amb aquesta cançó de Fabulous de High School Musical, però ella originalment va néixer a Nova Jersey un 2 de juliol del 1985. Ella és símbol càncer, així que a nosaltres sempre ens agrada xerrar un poc d'això. És molt sensible, intuïtiva, protectora i familiar. Mos pot quadrar, jo diria. És la rossa dolenta que tots els contes sempre mos han intentat vendre, però que jo sent que hauria de ser més estimada. Ella va conèixer el seu mànager als 3 anys a un centre comercial, ell nom Bill Perman, i tot d'una va firmar amb la seva família i la va posar a fer càstings per publicitats. De petita va sortir el manco a 100 anuncis als Estats Units i ja amb 8 anys començava a aparèixer a produccions musicals.
Uau.
Uau.
3 anys? Ja tenir un mànager en 3 anys és...
És loquíssim.
Però què veus en 3 anys en una persona que puguis dir que aquesta persona triomfarà? És a dir, és com una... Jo m'imagino com una fàbrica de miniartistes que ja els eduquen perquè siguin això.
Entenc que sí. A més, solen ser persones que sempre han com a triomfant més a Disney. Tenen aquesta mateixa tònica que de sobte qualcú els va descobrir superpetits, varen firmar... Sí. Però també et dic una cosa, jo en sa família... En quin moment? O sigui, tu penses també... sa família també devien tenir algo de vincle amb aquest món, perquè tu ets la teva nina de 3 anys. Te diuen, anem a firmar un contracte i anem a fer més de 100 anuncis abans que faci 8 anys. Aquí el millor és que també sa família potser estava també ficada en el món, no? Un poc, m'imagino que també devien conèixer.
Sí, però és curiós, no? Perquè jo penso qualsevol lot de 3 anys que l'eduquis un poc, l'orientis cap aquí... Li anirà bé, o no? Aquí hi ha uns altres anys on ja els veuen com a més espavilades en aquest sentit, no ho sé.
A menys, si tu a 3 anys te diuen que has de ser això perquè això és l'únic que te farà feliç, perquè això has d'aconseguir aquests objectius, jo crec que des dels 3 anys, que molta gent et cervellet d'aquesta manera, no te queda altra.
Sí, també moltes de les coses que també poden ajudar a això és tenir una família en dobbers. Clar,
sí.
La seva família a les finals dels anys 90 se va mudar a Los Angeles cercant també noves oportunitats per ella, i una de les que va trobar va ser posar veu a una de les formigues de la pel·lícula Bichos, una aventura en miniatura. Jo no sé si aquesta pel·lícula la teniu ubicada.
Sí.
Peliculón a reivindicar. I ella va posar sa veu a una de ses formigues. Ja va començar com amb el doblatge. Després, el 2005, ja la varen agafar per Hotel Dulce Hotel, ja per sa pantalla, per sa primera sèrie amb en Saki Cody, que també va ser molt important per tots els que la varen veure créixer a Disney Channel als anys 2000. Com a data curiosa va ser, al principi ella havia de ser a London Tipton, que era com el personatge antagonista de sa sèrie, que era sa filla de l'amo de l'hotel i com a sa més pija, però al final li va tocar sa cangú ocasional dels besons. El seu èxit més gros igualment va arribar més tard amb la pel·lícula que mencionàvem al principi, amb High School Musical, i fins ara estàvem xerrant d'ella com a Ashley Tisdale, però ja us ho he dit al principi, hi ha molts que només la coneixen com a Sharpay de High School Musical, una saga de pel·lícules que va marcar els balls de fi de curs de tota una generació. Jo no sé, Voltrot, si vos agafa això.
Jo me'n recordo de la pel·lícula perquè va ser molt sonada, la gent en parlava molt, es dia que se va estrenar, jo per mi anava a 5è de primari.
Ah, mira.
Crec recordar. Sí, la vàrem veure, però no feia llarg. És a dir, era més l'expectativa que se tenia de la pel·lícula que el que va ser després.
Ja pot ser.
Jo sí que... jo no m'ha pegat tan fort, però clar, jo sent germà petit. El meu germà gran sí que li va agafar fort i jo, clar, ja. I a més, els meus cosins també, com que feien un poc, ballaven coreografies a casa i tal, al final, pues tu també acabes un poc ficat dins aquest món.
Sí,
no?
jo sent que a mi també fins i tot me va agafar més quan vaig créixer un poc, saps? Perquè en els moments que érem molt petits, però després com sí. que ho adoptes de també la gent més gran, la música també se va fer com a molt famosa i bé, jo crec
i
que
sí. I fer la 1, la 2, i per mi va haver una tercera...
Exacte, va una tercera, la 1 i la primera i la segona varen sortir només a Disney Channel i després la tercera ja va sortir als cinemes.
Ah.
I als cinemes, bueno, se va fer taquillera màxima, o sigui, no s'ho esperaven i va triomfar moltíssim, va ser una passada en aquest sentit. Boys like, oh, maybe I can see us moving like that. Maybe I can see us touching like that. Maybe I can see us kissing like that. Idò, en aquella temporada les discogràfiques anaven loques per fitxar algú de repartiment de High School Musical, perquè clar, eren dobbers assegurats, una pel·lícula tan que genera tantes passions entre la gent més jove. Idò, per ella hi va haver dues ofertes molt grosses. La primera va ser Hollywood Records, vinculada més a Disney, i que volia fer-li com a una carrera més dedicada al públic infantil. I d'altra banda tenim Warner Brothers, que la volien promocionar com una artista més adulta. Amb aquests al final va signar, va ser en Warner Brothers, i va sortir el seu primer disc, Headstrong, que i bé, la cançó que sentim de fons és He Said, She Said, que és una que forma part també d'aquest disc, i bé, va vendre 500.000 còpies amb aquest disc. Igual realment, jo vos volia demanar, amb això, fa quant que vosaltres no compreu un disc?
Ui, jo es darrer va ser un disc, me'n record, quan vaig treure el carnet de cotxe, en tenia de 8 anys.
Mm-hmm.
És a dir, fa 10 anys.
Increïble. El darrer que vas comprar, i de què era?
Era de SFDK, d'un grup de rap que m'agradava molt. Mm.
I tu, Jordi?
Jo ara quedaré aquí, com a... però crec que en la meva vida
pot
he
ser,
comprat un disc en físic. Crec
no.
Que no? Diria que mai. Mai.
Jo, el primer disc que vaig comprar, sempre ho conto bastant orgullós, això, perquè va ser el de Katy Perry, el disc que incloïa ser de One That Got Away, com a totes aquest temons així super de tal. Sé que surt a la portada com a damunt un nigul així tombada. I ja està.
Hi havia aquella cançó mítica que fan amb en Wiz Khalifa, ai, els altres, en Snoop Dogg, no, és una altra.
Se de... Tan, 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 tan.
M'ha encantat, perquè és en Wiz Khalifa o en Snoop Dogg, no?
No, que està, el videoclip és allà com un món de pastissos...
Ah, exacte, és aquest disc, correcte. Sí, idò, és fantàstic, va ser el meu primer disc i crec que des d'ençà tampoc me n'he comprat cap altre. Una pena.
Jo és que eren els discs que tenia mon pare en el cotxe i eren els que escoltaven.
Clar.
Però a partir d'aquí no n'han mai...
És que hem estat com a també una generació que igual no ha comprat tampoc tant de dies perquè ja tot d'una ho han tingut totes les plataformes digitals i això pot ser que fos una de les coses que va afectar també que aquest disc, tot i tenir 500.000 reproduccions, o sigui, compres, que mos pot semblar, pot ser moltíssim, per la productora va ser totalment decebedor. És a dir, varen dir, aquesta nina, nosaltres mos pensàvem que faria molt més números, que no acaba de fer una pel·lícula superxula, vull dir, tal. Al final va ser un poc més baix de lo que pensaven, però bé, també... ho volíem vincular també en la part un poc més personal. Era el 2007, se va operar des nas, un dado random que mos hem trobat aquí, que se va operar des nas i va ser també superboom, perquè clar, tu imagina't una ídola adolescent o de nins, de sobte com que cau amb aquestes coses d'imatge, no? De que no... Ella va explicar superpúblicament i de fet fora molt de complex, en plan, efectivament m'he operat des nas, se va fer una rinoplàstia perquè tenia complex amb el tema de que tenia estabic desviat. Bé, una dada aquí que mos agrada a nosaltres. Després, se va publicar, bé, se va... estrenar, High School Musical 2, que i va ser també a la vegada que ella feia de Nakan Dance. Sabeu Phineas i Ferb, la sèrie de Phineas i Ferb?
Sí.
Ella fa la veu de Nakan Dance, la germana d'en Phineas i Ferb.
O sigui, perdó, però o sigui, aquest He Said, She Said va sortir entre la pel·lícula 1 i la 2.
Correcte. I va ser, com en el moment en què ella, com que intentava començar a explorar aquest món discogràfic. Ho va deixar un poc més apartat, va començar a fer High School Musical 2 a la vegada que feia el doblatge de Phineas i Ferb. I a partir d'aquí ja surten temons des que mos agraden a nosaltres, com aquest. It's hard to believe that I couldn't see. You were always there beside me. Thought I was alone with no one to hold. But you were always right beside me. This feeling's like no other. I want you to know I've never had someone that knows me like you do. The way you do. I've never had someone as good for me as you. No one like you. So lonely before I finally found what I've been looking for.
Bueno, jo recordo aquesta cançó.
Clar, és que és de les icòniques, de les pel·lícules, jo, totes aquestes cançons, és que, a més, aquesta crec que va ser la que nosaltres vàrem fer el ball de fi de curs.
Ah, sí?
Perquè, com a, per si qualcú que mos està escoltant, igual no té res ubicat, High School Musical, bàsicament era un institut en el que la nostra estimada Ashley era la dolenta, no?, que tenia un germà, que ells eren, volien ser artistes per damunt de totes les coses. I clar, de sobte va arribar una nina nova a aquest institut, na Gabriela, que dava un poc, tal, no sé què, i pareixia que els hi volia llevar el puesto, i clar, no,
i se lligava també, se lligava en el lot que era el guapo, no? En
el capità de l'equip de bàsquet,
Troy Bolton.
Clar, Troy.
A tu te pega moltíssim, Xavi, que t'encantàs en Troy.
En Troy i en Zac Efron?
Sí.
Podria ser, eh?
En el sentit de com que volia ser ell.
Ah, sí? És a dir, que volia imitar en Zac Efron?
Te pego un poc.
No ho havien dit mai, però bueno, podria ser.
Podria ser. Jordi, tu amb quin te senties identificat?
Jo, en cap, me pareix. No,
va,
no era
Jordi,
molt terror, jo no sé.
Ja van dir que me semblaven que volia semblar...
En Zac Efron, és que ara no tinc molt ubicat. Supos que també un d'aquests, en Xac, en Zac Efron. Jo jugava a bàsquet, a petit.
Ah, clar, Wildcats.
Clar, eren com a... Jo era un Wildcat.
Eres un Wildcat, oh?
Era un Wildcat.
Jo volia ser en Gabriela, però amb els anys he descobert que m'agradaria moltíssim més ser en Sharpay.
Sí? Perquè has conegut
ella era més
vida.
Divertida, no? Clar. Però ja no per Nashley ni res, jo xarjar del personatge. Ella, com que el personatge és molt més, imposa com el que ella li mola, i al final és una tia que lluita per lo que li agrada, que al final és un pot se tradueix també a lo que fa Nashley. Amb els anys també, bueno, va anar evolucionant tot això, va seguir traient música, se va desvincular més d'aquesta imatge de rossa, dolenta i tal, se va tenyir de moreno fins i tot, com a per allunyar-se lo màxim possible. I bé, ja va arribar la pandèmia, va tenir un fill, ara ja no fa música ni fa res, ara simplement se dedica a la producció executiva espontània de qualcuns projectes. I fa res, mos va sortir una polèmica al voltant de Ashley, nostra estimada, que per això avui era com una de les raons per lo que la volíem dur, perquè fa res, a principis de gener, va publicar un article per la revista The Cut sobre la toxicitat que hi pot arribar a haver als grups de mares i per què se'n va anar del seu propi grup de mares, no? Ell havia fet un grup en el que eren tot dones com empresàries que tenien fills i que feien moltes coses a la vegada i com que se sentien identificades entre elles, però a poc van començar a sortir toxicitats, entre elles com que se criticaven a les esquenes, i ella va fer un article que explicava tot això de por qué he salido del grupo de madres, saps? Com a, i al final això va sortir molt a les xarxes perquè en aquest grup hi havia na Hilary Duff i na Meghan Trainor. Na Hilary Duff és na Lizzie McGuire.
Ah, exacte. Aquí, no, ara me sonava el nom, però no l'ubicava.
Na Hilary Duff.
I, bueno, és Jet Set.
Exacte, era com el famoseo màxim de Disney Channel, guai. Després també, clar, na Meghan Trainor, cantant de super exitosa, realment, na Meghan Trainor.
No sé qui és aquesta.
What about that bass? L'heu de cercar.
Entenes, ara després, bullet informatiu, la cercaré.
Perfecte. I d'això, per TikTok hi ha hagut molt de mal rotllo. Na Meghan Trainor realment ha fet bastant de TikToks fent promoció de les seves cançons a través d'aquesta polèmica, com a de m'és igual el que tu diguis, però estic fent promo de la meva cançó.
Ara que m'acerquen,
exacte, i ja ha aprofitat per això. I després na Hilary també ha fet una entrevista com a contant que ella també que se va sentir molt trista amb aquesta situació, al final evidenciant que efectivament se referia a el grup en el que estaven totes elles. I a la conclusió a la que arribam és que en Ashley nostra és una tremenda villana, però que nosaltres sempre l'estimarem, que és fabulosa fabulosa i que sempre defensarem un show ben fet.
És que això t'anava a dir, és una actriu que sempre ha fet com a personatges odiosos, correcte, que no cauen sí. bé, jo no me cau bé. Allà, Hotel Dulcetel, que feia, que has sí. explicat abans, ja feia com a rabieta. Després, a High School Musical, tres quarts de lo mateix. Uh-huh. I, bueno, Nakandans de Phineas i Ferb, escolta.
És que fins i tot quan no ets la seva cara, mi pobre, deu sí. tenir com aquesta... ja.
A mi m'ha parecut curiós, i ja ho llanjo com a dada, perquè van agafar en Ashley per fer carrera musical, perquè a més en Zac Efron, no sabia cantar. De fet, varen fer una gira de High School Musical i en Zac Efron no hi va anar, perquè ell no sabia cantar.
I o sigui, qui posava la seva veu a les cançons?
El doblaven.
Ah, que
no ets la veu d'en Zac Efron. Se d'en High School Musical no
és en Zac
Efron.
No li diguin això a
la
Neus, que li pega
no,
molt aquest.
No passa res. Jo en Zac Efron no m'encantava. Jo ara veu les pel·lícules i en Troy...
Te fa rabieta.
Sí.
Bueno, en qualsevol cas, el que és claríssim és que, i el que li desitja en Ashley Tisdale és que sigui feliç, perquè una persona que d'ençà que tenia 3 anys ha estat dissenyada per triomfar i no han calçat res més que això, jo, francament, tot i que sigui multimilionària, me sap molt de greu. Imagina't.
Talment, no?
A la bé que està en alta.
És terrorífic. I, a més, té 40 anys, 2 fills, i encara la persegueixen per aquell paper que va fer en 13 anys. Uf, quina peresa. Però, bueno, ella és una craca.
No, és una crac i, bueno, la teva, com, així, com xerres d'ella, mos ho demostra. Avui ha vengut na Neus, sense naina, de la Genanfem. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Tornen a la xiu-xiu.
Tornarem.
Amb més dones valentes i poderoses.
Exacte.
Molt bé, Jordi, res, nosaltres 4 minuts i tot el que tornem amb sa entrevista xiu-xiu, a.k.a. VIP, de sa setmana. Passat, no, encara que s'acabi aquesta festa.